Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow.
Passen uns quants minuts de les 8, estem a dijous, escoltem aquesta música que ens diu que comença un nou programa de molta comèdia. El programa de les arts escèniques a Sant Cugat i fora de Sant Cugat. Perquè avui precisament tindrem dos convidats. L'un, director i autor d'una obra que es farà a Mirasol Teatre. L'altre, que tindrà una estrena al Palau de la Música de Barcelona, i a més està en el guió d'una pel·lícula que s'està rodant. Però sobretot, perdoneu, abans... La música no sona. La homilia de molta comèdia. Estimats germans, el dia 20 de maig la música no sonarà. Això és el que pretenen les principals associacions de promotors, sales de música i representants musicals de tot l'estat espanyol. Una desena d'entitats vinculades a la música en directe han decidit passar a l'acció contra la pervivència de l'IVA cultural del 21%. Així, el dia 20 de maig, totes les sales adherides no programen i, en canvi, promouen una sèrie d'accions per donar visibilitat i ressò, mai més ben dit, a la protesta. Una més, cal dir-ho, pel que fa a les arts escèniques i que des d'aquest programa estem cansats de repetir una i altra vegada. És una queixa muda a la desesperada, ha reconegut en roda de premsa del passat dia 19 en Pasqual Egea, que és l'actual president de l'Associació de Promotors Musicals, APM, curiós, que creu que la convocatòria serà seguida pel 90% de les sales de tot Espanya. Neo Sala, de la promotora Doctor Music, ha reiterat la sensació d'incomprensió davant l'agravi comparatiu d'altres impostos que cotitzen el 4%, recordeu, per exemple, les revistes pornogràfiques, que s'aguditza, en aquest cas, en els locals d'hostaleria i restauració, que, si hi posen música en directe, han de cotitzar amb el 21% de tota la facturació, comparada amb la pròpia del 10%. Segons dades de l'ESGAE, el nombre de concerts a Espanya ha caigut un 22%. Això ha provocat que l'ingrés per IVA ha pujat 13,3 milions, però els ingressos per IRPF, impost sobre les societats i la Seguretat Social, han baixat 42,3 milions. La resta final, com veieu, és eloqüent. I, òbviament, només estem parlant de l'aspecte econòmic. A Catalunya, escolteu, facturació del 2010, 76 milions, 2011, 79 milions, 2012, 69, 2013, 59. Està claríssim. A mi em fa l'efecte que els responsables d'aquesta barbaritat tant els hi fot. Per cert, recorden aquella moguda tan brutal de l'ESGAE, el president aleshores senyor Eduardo Teddy Bautista? No només no ha anat a la presó, sinó que ha guanyat un judici i li hauran de pagar 23.000 euros mensuals vitalicis. No sé, eh? Però em sembla que hi ha alguna cosa que desafina.
Amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
El senyor Eduard
Què passa?
Però, escolti, això de la humilia... Però, a veure, si aquell dia, el 20 de maig, diu que no sonarà la música.
No sonarà.
Però, escolti, però llavors el pobre senyor Bert, el senyor Montoro, que són tan melòmanos, què faran, pobrets?
Bueno, jo crec que aquests senyors ja tenen la seva música pròpia.
Ah, la seva música, sí. No sé... La flauta que els va sonant, la flauteta.
No sé quina és la música, però ja tenen la seva música pròpia i no hi ha problema.
Escolti, em sap que em sembla que faran?
Què faran?
Aquell dia, clar, aquell dia es trobaran tots aquests del PP.
Sí.
I sort en tenen que tenen el plus i podran veure culs i toros. Què li sembla?
Potser sí. De tota manera, Isabel, de tota manera, a mi em fa l'efecte que el tema no s'acaba amb el PP.
Ah, podria ser. Podria ser, ja ho veurem, si surt aquell de la cua.
I això és preocupant.
Ai, sí, ja
però bé, escolti'm, deixem-ho de moment i anem per altres coses. Bé, com deia, tenim aquí dos convidats avui i començarem pel que acaba d'arribar. Acaba d'arribar i estic molt content que estigui aquí, perquè, a més, tenim una relació molt llarga. Piti Espanyol, benvingut a Molta Comèdia.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
A veure, tu en aquest moment estàs amb dos fronts, és a dir, dic amb dos fronts i probablement estiguis amb quatre o cinc. Però els que parlarem avui aquí seria un, el Mobilia,
sí.
Aquesta la Vita Emobile, que es farà el dia 4 de març al Palau de la Música.
Sí, i després es fa a Manresa i es fa a Vilaseca, també es fa a altres llocs, sí.
Bueno, de fet, aquesta obra la vau estrenar a Terrassa,
sí.
El novembre del 2014.
No, jo penso que abans, eh?
Abans va ser?
Sí. On? Jo diria que sí, però em confongo una mica de dates. Jo diria que abans, però vaja, sí, es va fer abans, sí. Es va fer a Terrassa i es va fer a Figueres i ara el 4 de març al Palau de la Música.
Aquest 4 de març al Palau de la Música coincideix, o es vol fer coincidir amb el mòbil, amb aquesta convenció internacional de mòbil a Barcelona?
Sí, de fet, un dels patrocinadors del Mobilia, que és una cantata sobre el mòbil, és el Congrés aquest Internacional de Mòbils.
Explica'm com va començar el fet de Mobilia. Va ser un encàrrec?
Va ser un encàrrec, sí. Jo havia escrit amb el Joan Vives una cantata per l'Auditori de Barcelona, bueno, de fet, per nanos de tot Catalunya, i després també per nanos alemanys i de Parla i de Valladolid, que era que cada any s'encarrega a un músic i a un escriptor diferent. I és una cosa que s'hagin nens de tot el país i després es canta a l'Auditori i altres poblacions. Ho arriben a cantar 40 i pico mil de nens. Llavors nosaltres vam fer una que es deia... com es deia? 50 milions de segons, que era sobre l'escola, no? I aleshores el director de l'orquestra era el Pep Prats, que és el que em va encarregar a veure si podia escriure una cantata sobre el tema com dels telèfons i dels mòbils i tot això. Llavors jo vaig dir que ho provaria perquè sol mai havia treballat. Llavors vaig escriure tot una cantata sobre això, les lletres de les cançons i tot això, i llavors qui va fer la música va ser l'Albert Guinovart. I aleshores vam encarregar en el Joan en Lluís Bozzo que fés la direcció escènica i va quedar molt bé. I a més vaig fer una cosa com bastant gamberra, que la coral va movent-se amunt i avall.
Això no em sorprèn. Eh?
Sí.
Això que digui no em sorprèn gens ni mica.
Sí, l'orquestra també alguns moments intervé, o sigui, no només tocant, sinó fent més coses, i va quedar molt bé, llavors es fa això, aquests bolos que he dit. A mi m'agradaria que se'n fes molt més, però esclar, és una obra cara, perquè pensa que qui ho canta és la Coral Cantiga, que són 60 cantants. Després hi ha dos professionals que són els protagonistes, i després hi ha l'orquestra de Terrassa 48, que són 17 músics.
Que és música en aquest cas, és només corda,
sí.
És orquestra de cambra amb corda,
boníssima.
Però boníssima, jo, sí, jo tinc l'experiència amb ella fantàstica. A més, d'aquests dos que estàs dient, que són els intèrprets, els protagonistes, podríem dir, la Mariona Castillo, que és curiós perquè li poses Àgata López i Sanahuja.
Sí.
I en canvi, amb en Marc Pujol només li dius el David. Què passa?
Sí, no, perquè hi ha un moment que ella fa com una broma del seu cognom. I aleshores vaig posar-li aquests noms. Jo molts personatges els hi poso Àgata, no sé ben bé per què, i aquesta li vaig tornar a posar
perquè Àgata. Perquè volies tenir una filla que es digués Àgata.
Vés a saber, o una dona, vés a saber.
O un antic record, Isabel, potser, algun afer.
No, ja m'hauria agradat, però no. A mi em cau molt bé i som molt amics, i és una monada, l'Àgata Roca, l'actriu, i potser per això, vés a saber.
Bueno, la Mariona Castillo, a més, està fent en aquest moment de professora a ESART, que és l'escola de teatre que hi ha aquí a Sant Cugat.
Ah, no ho sabia. Jo sabia que ella estava fent una obra amb la... Amb qui ho feia? No sé si és amb la Vilarassau o amb la Nina. Amb la Nina, em sembla.
Amb la Nina,
una obra
sí.
Que jo no l'he vista, però que era molt potent. I, bueno, ja està amb això també de la mobília. Mobília ve d'això del mòbil, mobília. I llavors la Vita... Mòbile és una broma, no?
La Vita Mòbile està claríssim perquè, clar... La dona immòbile.
Sí, llavors la
vida. Colpim el vento.
Sí. Llavors això ajuntar, hi ha un moment inclús que fem un tros que ho imitem i surt un trosset com si cantéssim aquesta peça del Rossini. I
Verdi.
Del Verdi? No? Vale, doncs del Verdi. Bueno, és igual, estan morts, no? Sí, vale.
És el Rigoletto,
sí,
és un fragment del Rigoletto.
Del Rigoletto, sí, doncs això. I fa broma l'Albert Guinovart sobre això. I està bé, funciona bé.
Tu vas fer aquest encàrrec, tal com dius, perquè t'ho van demanar-te això, sí. Vas pensar sobre el tema aquest, tal.
Sí.
Però després, clar, heu fet un equip amb gent que, a més, tu ja tenies un contacte fa molts anys.
Sí.
Amb en Lluís Bozzo, fa moltíssim temps, amb el Maricel.
Sí.
I amb en Albert Brigogart, també, en el Maricel.
Sí. Jo ja fa temps que els coneixia i tenia molt bona relació, hi havia com confiança. A part que treballar amb tant un com l'altre és molt senzill, l'Albert Guinovart és capaç de fer-te una cançó amb el llistín telefònic, o sigui, no té una facilitat melòdica impressionant. I després Joan Lluís Bozzo és la primera cantata o aquesta cosa orquestal molt grossa que dirigia i li va entusiasmar fer-ho i a més la Coral Cantiga és una coral molt disposada. Hi ha gent de la Coral Cantiga aquí a Sant Cugat molt disposada a treballar, i va estar molt bé. Jo anava als assajos i era molt divertit, perquè el Bozzo feia riure molt a tothom, i va estar molt bé.
Isabel, aquí l'amic Piti, espanyol,
sí.
Del Maricel, era l'encarregat de tots els moviments, tota la part, diguéssim, de coreografia, de moviments...
Que, allò que era, pugen pel barco gairebé, i que salten amb les lianes però, i tot allò,
però Isabel té una raó molt clara, perquè en Piti havia treballat al circ.
És veritat que vostè havia fet acrobàcies.
Jo havia fet acrobàcies, sí.
I
aleshores, el que passa que jo vaig ser en el primer Maricel, i ara estan fent el tercer ja, i aleshores cada vegada s'han anat professionalitzant més, i ara tenen tots els que fan les acrobàcies fortes ja són acròbates de debò, són exgimnastes, no? Llavors, jo només vaig participar en la primera i ho vam fer d'una manera molt més, diguem, humil que la resta. El que passa que de vegades m'he trobat els actors aquests i estan molt contents, ens ho passàvem molt bé.
És que les coses han evolucionat i amb segons quines coses han evolucionat en millor.
Sí.
Amb altres no tant, perquè acabem de parlar d'aquesta vaga que es farà el dia 20 de maig sense música, seguint una altra vegada, doncs, demanant i reiterant aquesta demanda de que hi hagi la reducció de l'IVA famós, sí, que ofega tothom.
Sí, és que això sembla que ho hagi fet el govern del PP. Segurament no és així, però sembla que ho hagi fet expressament. Com que els músics i la cultura en general sembla que van en contra meu, ara veuran. Segurament no és aquesta la raó, eh? Si no, no és un càlcul econòmic, però sembla que dir, bueno, ara veureu. I els de la, com li deien, els de la ceja, els de no sé què, que estaven, sí, tots amb el Zapatero, sí, doncs ara...
De tota manera, jo tinc la sensació que efectivament és un moviment, una estratègia que està buscant un resultat determinat, i la veritat és que ho està aconseguint. Ho està aconseguint perquè, a part d'altres circumstàncies, eh? No diríem només aquesta, perquè dir-ho tot, penso, amb l'IVA tampoc seria exacte, no?
Sí.
Però hi ha dubte que influeix, i molt. Doncs la recaptació que es produeix resulta que és inversament proporcional, perquè es recapta més d'IVA, però recapta menys d'altres components com l'IRPF,
sí,
o com l'impost de societats.
Sí. Això inclús hi ha gent que diu que a altres països el fet de no haver-lo pujat així o haver-lo inclús baixat els ha provocat que hi hagi més recaptació. Però no són tots els casos. Per exemple, en el cine sí que han fet una recaptació brutal, es veu. Entre altres coses perquè les pel·lícules espanyoles han tingut molt èxit, llavors no sé què, hi havia tota una cosa que ara no recordo exactament, el diari explicant-ho, que aquí sí que els havia sortit bé, però altres llocs, i té sentit abans que ho deies per la ràdio, es veu que no, que si fas comptes resulta que han sortit perdent.
Tu has fet diferents cantates ja en portes bastants. Aquesta, perquè vas participar també a Cantània.
A Cantània, i una altra que es deia Cantàvia, que era per que encara s'està fent fins fa 15 dies. O sigui, la Cantània era aquesta per nanos, que van assajar 40.000 nanos a tot Catalunya, bueno, i això hi ha Alemanya i a altres llocs d'Espanya, i després una altra que es deia Cantàvia, que era per gent gran, que es va fer a l'Auditori, i també es va fer a Mataró, i es va fer a Manresa, i també va funcionar molt bé. I aquesta és la tercera que fa... Bueno, de fet, era la segona. La tercera és aquesta Cantàvia. Sí, estic encantat, perquè era un mitjà, un format que jo no coneixia, i té el seu rotllo, està bé.
La col·laboració amb l'Albert Guinovart, és a dir, és molt necessària, perquè clar, una cosa és que tu facis un text, facis unes lletres,
sí,
en el cas de les cançons, i un contingut, i després que ell hagi fet... L'Albert Guinovart vam tenir aquí fa un parell de mesos, que parlava primer d'una cantata que havia fet per aquí, per Sant Cugat,
sí,
i ell comentava aquest fet de que ell agafa després el text i el comença a treballar a partir d'aquest text que li donen, i si convé, digui que es faci algun petit canvi també
sí, riu. Però en general ja els fa ells, algunes repeticions, algun tros te'l canvio, però toca molt poc la lletra. Jo he treballat amb dos músics, amb el Guinovart i amb el Vives, i treballem d'una manera molt diferent. El Joan Vives és un escriptor de lletres molt bo també, i aleshores quan treballem amb el Joan Vives, o ell ja fa la lletra i llavors s'inventa la música relacionada amb això, o anem treballant junts, o jo li faig la lletra i llavors ell ho va canviant. És una cosa molt més, com ho diria jo, com molt més orgànica. Però això dels musicals i les cantates es pot fer de moltes maneres. Inclús hi ha una parella americana, hi havia una parella americana de musicals, que n'hi havia un que li donava la música i l'altre hi posava la lletra, o al revés, posava totes les lletres i l'altre posava la música, com he fet jo amb el Guinovart. O el cas aquest que dic de en Joan Vives, que ho anàvem fent meitat i meitat i es anava construint. I alguns moments determinats hi havia una cançó, llavors el Joan deia, espera, aquesta cançó jo penso que estaria bé a la meitat tallar-la, Piti, escriu-me aquí un text de que passi alguna cosa de diàleg i llavors tornarem a reprendre la cançó. Que és un sistema diferent, però esclar, quin és el bo, el que et funciona? En Miqueta, amb el Guinovart ha estat molt agradable i sobretot molt còmode. Jo vaig escriure, li vaig donar i ja està.
En Guinovart, a més, és un home que té una experiència en aquest sentit extraordinària, perquè ha fet moltíssims musicals,
sí,
i ha fet coses, i ho comentàvem aquell dia, que si per contra es digués Albert Guinovart, deia Alberto Guinovart,
sí,
per dir alguna cosa, doncs sí, seria mundialment famós.
Sí, és molt bo, a més a més és molt bon intèrpret, no dirigeix, però en canvi toca molt bé el piano, amb molta sensibilitat, sí. Era l'acompanyant de l'Alicia de la Rocha i van girar per tot el món.
I havia fet també amb la Victoria de los Ángeles.
Ai, amb l'Alicia de la Rocha, no, amb la Victoria de los Ángeles, vull dir, perdó, l'Alicia de la Rocha era pianista. Sí, sí. No, i havia actuat per tot arreu, ha actuat amb orquestes com a pianista, també molt importants, té molta capacitat, i sobretot té molta capacitat melòdica. O sigui, és això que diuen, que li dones una recepta d'un medicament i te'n fa una melodia maca, a més, que després aniràs cantant pel carrer. O sigui, té una capacitat brutal que li reconeix tothom. Molt, i de fer melodies molt agradables, molt, com diria jo, com universals, com no, que són molt maques.
Tu has fet, a més, a part de guions de televisió, has estat molt a la televisió, i has fet una obra de teatre catalán estrenat a València, que va passar a Madrid,
sí,
que ha sortit fora d'Espanya i no arriba a Catalunya. Què passa?
Sí, és una cosa curiosa. Sí, me la van fer a València, a molts llocs, i inclús va estar 15 dies al Teatre Talia, que és el teatre important de València, a Madrid 4 mesos i mig, i a Almeria, i al Bilbao, a la República Dominicana, a Mèxic, als Estats Units, o sigui, una barbaritat. I aquí no hi ha manera. Aquí passa una cosa, que és una obra com de 5 intèrprets, i això ja suposa... que hi has de fer una inversió, entre cometes, important, i aleshores buscaven el que ells diuen una figura, una estrella, que és la que arrossega la gent. N'hi ha 3 o 4, hi ha el Jordi Bosch, hi ha el Buixaderes, hi ha el Joel Joan, i no sé quin més hi hauria, pocs. I aquests o no els hi anava bé o no s'acabaven de veure en el paper principal. Llavors hem estat diverses vegades a punt de fer-ho, al Jordi Casanovas li agradava molt i va estar a punt de fer-ho i començar amb la Flyhard, però llavors va ser quan el Flyhard va haver-hi aquell conflicte, es van brallar entre ells i ell el van fer fora, llavors va quedar així penjat, i jo espero que algun dia... Ara tornem a fer un altre grup, una altra versió a València. De tant en tant vaig veient que van fent grups amateurs, la van fent a llocs diversos del país. Va funcionant, però esclar, a mi m'encantaria que la fessin a la meva ciutat i la pogués anar a veure com si la meva família, els meus amics, diem, no?
Clar,
i mira, he fet això, què us sembla?
Va ser un sorprès.
Escolti, ja li estrenaré jo.
A veure, a veure, sí, sí.
Quan hi ha algun paper, així, del meu perfil?
Home, per una noia tan jove no ho sé.
Home, jove, ai, gràcies pel compliment, eh?
Vaja, veu que, està jubilada fa molts anys. Eh? A més a més, de tant en tant em sorprèn amb una anada al neodrental.
Bueno, jo, sí, que vol dir que... jo fa molts anys que corro. Sí. Mare meva, he estat a molts llocs. Sí, Don Juan, ja li vaig explicar l'altre dia al senyor Duarte, que sí.
Sí, tant.
Les meves aventures. Escolti, jo li volia preguntar una cosa. Que vostè també havia fet moltes sèries, molts guions d'això, de sèries de televisió, allò de Ahir te quiero ver.
Ahir te quiero ver és on vaig, el primer lloc on vaig començar a treballar a la televisió, però esclar, això fa...
Ja fa molts anys.
Ostres, fa 32 o 33 anys, que era el programa aquell que feia...
Amb la Sardà.
A Televisió Espanyola, la Sardà, sí. Va ser el principi on vaig començar a aprendre l'ofici. Era una època que hi havia poquíssims guionistes, no? Llavors agafaven com gent del teatre, gent que havia fet coses així, que havia escrit coses de tant en tant, i aleshores jo amb un amic meu, el David Siris, ens vam dedicar molt seriosament i això ens va permetre arrencar la carrera quan encara no hi havia ningú fent-ho. Per tant, vaig tenir molta sort en aquest sentit.
Va estar en el moment oportú, en el lloc oportú.
Jo penso que la Isabel hagués anat molt bé al Tariro Tariro.
El Tariro Tariro, ai, senyor Duart, miri que pica de vostè.
No, però l'hagués enganxat bé. Aquella baixada, per exemple, la baixada d'escales, aquella baixada d'escales.
Espera, això l'Ahir te quiero ver, perquè el Tariro Tariro era el de la trinca.
Ahir te quiero ver,
ella baixava unes escales.
Era la de l'Honorato.
La de l'Honorato, ara ho dius bé.
Honorato, la Sardà, la gran Sardà, que escolti, que jo tinc la mirada, la caiguda d'ulls de la Sardà.
Això li han dit, això li han dit, això?
Això m'ho han dit, sí. Soc la Sardà del segle XXI, jo.
Què diu, ara?
I tant.
La Sardà era molt bona, també, molt bona, molt bona, molt bona.
Així, i l'allòll després, allò que feia del vídeo.
Sí, això del vídeo és una cosa que es va inventar l'Antoni Bassas.
Ah,
i escrivia ell amb el Xavier Bosch, que és un veí d'aquí de Sant Cugat.
Sí.
I ells es van inventar això i va tenir molt èxit. Això, i després aquella noia, que era una que estudiava la Pompeu Fabra, que era com pija, la Sandra, es deia? Sí, la Sandra.
Ah, sí. Sandra.
També s'ho van inventar ells. Sí, sí, que eren dos personatges molt potents.
Són dos personatges pre-APM, podríem
sí,
dir.
Sí, 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 sí. I pre-Polònia. I
pre-Polònia, exactament.
Sí, sí, sí. I està molt bé, molt bons personatges, sí, sí.
Bé, jo penso que aquesta homobria té èxit, ha funcionat, segueix funcionant, i també caldria veure si alguna vegada ve al Teatre Auditori.
Ho vam estar mirant, jo vaig parlar amb el...
Gerald,
Gerald, sí. Llavors ho van estar pensant i al final no ho van veure clar per la raó que sigui, o que no hi ha corals prou potents aquí a Sant... no, o que els hi costava masses diners, o que el Guinovar ja havia fet alguna altra cosa aquí. Vés a saber, o sigui, quan fas tu la programació hi ha molts elements. A mi em va saber greu perquè... Em feia molta il·lusió que es fes a casa meva.
Però queda temps, vull dir, si no s'ha fet aquesta temporada es pot fer la temporada.
A veure, estaria bé. Ja li faré un toque al Gerald.
Jo també li faré.
De tant en tant jugo pàdel amb ell.
Jo també li faré. Podem parlar d'una altra cosa.
Jo em cantava pa que me cuchara i por qué pa que me se vaya la fatiguilla y la pena.
Barcelona. Que me van, que me van aniquilando. La gente anda diciendo y sigo por mi camino, que la nube la destruye el viento.
Té una veu inconfusible, està claríssima. Sílvia Pérez Cruz va estar aquí al Teatre Auditori fa poc temps i va fer aquest concert amb el Rifri, sols,
sí.
Però és que no els hi calia ningú més.
Sí, jo l'he vist, sí, la vaig veure a Barcelona.
No els hi calia ningú més. I tu, ara en aquest moment, també estàs participant. És a dir, la teva feina, diguéssim, que ja està feta,
sí,
de moment, que és el guió d'una pel·lícula, un guió compartit amb Eduard Cortés, que has fet ja moltes pel·lícules amb
ell. És la cinquena que fem junts, sí.
Quines heu fet, exactament?
La vida de nadie, otros días vendrán, de Pelayos i Atraco, i aquesta és la cinquena.
La cinquena. Mm. De Pelayos, com va funcionar?
O sigui, esperaven que funcionés millor del que va funcionar per la inversió que va haver-hi. Els hi va funcionar bé, però s'esperaven més. I després va haver-hi... La vida de Nadia va funcionar molt millor del que s'esperaven, a més la continuen passant per la televisió, va guanyar molts premis, va ser nominada als Goya, tot i que no en guanyés cap. Otros días vendrán va funcionar d'aquella manera, però vam ser nominats a millor guió. Després, això de Pelayos, que dèiem que ens esperàvem que s'hagués vengut més a l'exterior, esperaven els productors, i després en vam fer una altra que es deia Atraco, que era una pel·lícula mitja argentina, mitja espanyola, que Argentina va ser un bombasso, va funcionar superbé, va guanyar el premi a millor pel·lícula iberoamericana en els seus Goyas, diguem, que es diu Els Còndors de Plata, i ara hi ha aquesta Cerca de tu casa, que és una pel·lícula molt, molt diferent, perquè és una pel·lícula... Esclar, és un tema molt particular perquè és sobre els desnonaments.
Jo llegeixo, diu, és una pel·lícula insòlita i una aventura potent. Un drama musical sobre els desnonaments. Clar, sí. D'entrada, un drama musical sobre els desnonaments...
És raro.
És raro.
Sí. Aleshores, és una pel·lícula que no és una pel·lícula musical, sinó que és una altra cosa. Sí, és una pel·lícula on explica un cas d'un desnonament i tot el que va passar, i llavors hi ha una trama que va girant, i a l'hora de tant en tant es canten cançons, d'una manera que intentem que sigui molt normal, sense posar-se a ballar ni res, no?
Que és música de la Sílvia.
Música de la Sílvia. O sigui, ella ha fet tota la música i, a més, ha fet les lletres, també. O sigui, m'han dit tot. Té una capacitat, jo m'he quedat al·lucinat, perquè a part de ser una bona intèrpret i una bona música i tot això, la capacitat... La intel·ligència i la capacitat que té de construir... Jo vaig molts dies al rodatge i llavors... poso amb el muntador i m'ensenya les coses.
Perdona, perquè va començar el rodatge el dia 2 d'aquest mes, no? Dia 2 de febrer.
O sigui, sí, va començar el
2. El dilluns 2.
Sí, i aleshores ara han passat una mica més de la meitat del rodatge i acaba d'aquí 15 dies o 3 setmanes. Llavors és una pel·lícula...
I deies que tu hi vas sovint.
Sí, hi vaig sovint i aleshores vaig veient els trossos muntats ja. I el que m'he quedat al·lucinat, que ahir li deien a la Sílvia, és com ella n'ha anat aprenent i... que bona actriu és. Una cosa, ella va dir, jo no sóc actriu, o sigui, m'haureu d'ajudar molt, i els altres actors m'hauran d'ajudar molt. I és que no li cal, perquè, ostres, ha pujat moltíssim. A més a més, fa un tàndem amb el que, teòricament, és el seu home, la seva parella, a la ficció, que és l'Ivan Massaguer, que és un actor que el paper que li hem construït li va de nassos, i llavors tira molt amunt. Llavors és una pel·lícula molt particular perquè, a part de ser aquesta cosa musical, inclús aquesta nit de 12 de la mitjanit a les 4 del matí i demà també de mitjanit a les 4 del matí, rodem un tros al metro, al tren de Barcelona, que es roda aquestes hores perquè no passen trens, que hi ha una estona que ha muntat la Sol Picó, que hi ha ball i tot això. Això per què ho deia? Sí, perquè és una pel·lícula particular pel tema, per com es toca el tema amb aquesta cosa musical, i després com s'ha fet la producció. Com que és una pel·lícula que ha aconseguit pocs diners, i ara és molt difícil aconseguir subvencions i tot això, tots els que hi treballem, des de la Sílvia Pérez Cruz, el director, jo, tots els tècnics, els que porten el catering, tothom, participa com a productor associat a la pel·lícula. O sigui que una part del que tu hauries de cobrar ho inverteixes en la mateixa pel·lícula. Així és l'única manera de que s'hagi pogut fer. Això que provoca, que pots fer, que és que cobrem la mínima part del sou, em sembla que hem cobrat un 30% del sou tots, o que realment anem recuperant els diners i inclús se'n facin més, no?
El problema és que no trobàveu productor. El productor...
No, el productor sí que n'hi havia, el que passa és que no aconseguia diners el productor. Sí, era un productor executiu, però li costava molt. Va trobar de Televisió Espanyola una mica, de TV3 una altra, del Canal Plus, no sé què. Llavors es va engegar una campanya de micromecenatge, sí, de crowdfunding d'aquest, a través de Goteo, no? Si pot entrar, si es vol, a través de Facebook, es busca Cerca de tu casa, que és el nom de la pel·lícula, i allà es pot col·laborar. I aleshores hi ha col·laboracions de tota mena, des de gent que hi ha posat només 10 euros perquè ha pensat que aquest tema m'interessa o vull ajudar, fins de sobte, un dia va sortir, van fer com un reportatge a La Sexta, l'Anna Pastor, va fer un reportatge sobre la pel·lícula i el seu marit és el director de La Sexta. Ho va veure, es va emocionar i va dir on s'han de posar diners i va posar 5.000 euros. No?
I no vau demanar una ajuda a l'Ada Colau?
No, l'Ada Colau, pobra, no té diners, no. I a més,
o sigui... Home, que si heu pogut fer-ho...
Sí, però, o sigui, tot va començar... Al principi, l'Eduard i jo anàvem a moltes assemblees de la PAI i vam anar alguns dies que s'ocupaven bancs o desnonaments i tot això, i vam conèixer l'Ada Colau. El que passa que no s'ha volgut la pel·lícula fer-se, entre cometes, política directament. Inclús la PAI no surt, està tot lligat... Passa abans de que existís la PA, passa a l'any 2007, diguem, no? I la PA em sembla que és del 2008 o 2009, quan es va crear. Llavors no ens hem volgut significar políticament, només socialment, o sigui, d'explicar això que està passant.
Si presenteu aquest problema que es produeix i que és real...
Sí, i que no pot ser, no? Que no pot ser que hi hagi un milió o un milió i mig d'habitatges buits, que els bancs no faran mai res, i la gent vivint al carrer, no pot ser. I no pot ser que la gent es tregui de casa i no es faci com a Itàlia i a França, que l'hivern no es treu ningú de casa seva, perquè on es posaran, no? Llavors tot això és denunciar, però a més la pel·lícula no és que vulgui, no, o sigui, no vol només denunciar, sinó el que vol és emocionar, intrigar, i que hi ha una trama molt ben construïda, i que no sigui com si veiessis un 30 minuts, un 60 minuts, un reportatge de La Sexta, sinó que hi passin més coses, i que t'emocioni, i a vegades te faci riure, etc.
Jo penso que tenim uns intèrprets, a part de la Sílvia Pérez Cruz, que tu apuntaves aquesta gran qualitat que
a mi m'ha sorprès, que i ella també, eh?
Hi ha una Adriana Ozores, per exemple, sí, que és una...
Actriu extraordinària.
És genial.
I després hi ha el Lluís Omar.
Sí. Oliver Manet, que en aquest cas fa de policia, tot sí. I, o sigui, ha de treure la seva pròpia parella de la casa.
Sí. I jo li dic, què tal? I va dir, home... Sí, hi ha un grup de gent que funciona molt, eh? I a més tothom... O sigui, això que us deia, jo vaig als rodatges, no? I aleshores hi ha com molt bon rotllo, tothom amb moltes ganes. O sigui, fer una pel·lícula és una cosa complicadíssima. Jo al·lucino, jo n'he vist unes quantes, però n'he escrit, i de vegades vaig al rodatge. Normalment no es feien a Barcelona, o sigui, podia anar-hi menys. Però és que és complexíssim, o sigui... Tu necessites un carrer per rodar una cosa, llavors has de tenir tancat unes hores abans, però a més has de tenir un lloc per posar totes les teves caravanes, i a més un lloc per agafar l'electricitat, i a més avisar tots els veïns perquè no treguin el cap, i a més la policia per tancar perquè no passin altres cotxes, i a més el càtering per donar menjar a la gent, i a part unes caravanes perquè els actors puguin descansar, i un lloc on es canvien els extras, els figurants, i a més tot un vestuari programat, i a més una gent anar gravant, i a més unes connexions de llum, i a més l'hora ha de ser aquella hora determinada perquè entri el sol d'una manera determinada.
Quin estrès.
Què?
Perdoni, sí, que m'estic estressant.
És una bogeria, és com un exercit.
I a més, que tot sembli normal.
Sí.
Aquest és l'altre aspecte.
Allò de Hollywood, que es veus allà amb aquella futra, bueno, que es despleguen, que tenen el nom, I els hi porta l'assistent, els hi porta el daiquiri.
Sí, això aquí... No, a més, en els rodatges ja no hi ha alcohol, per si de cas, no? Sobretot amb el fet, tothom, no? Però és que l'organització a mi em deixa... I cada vegada que hi vaig penso, com pot ser? I que tot això funcioni. És com ja saps, té una estructura piramidal molt clara i tothom sap qui és el seu superior immediat, perquè, esclar, si no seria una confusió brutal, no? I aleshores a mi m'agrada perquè puc anar allà, llavors puc fer el pillo, com si jo no tinc cap funció, un guionista... Guionista és una feina molt rara. Jo m'enrotllo, ja em puc enrotllar?
Escolta una cosa, abans que diguéssim una altra cosa. Com feu amb l'Eduard, perquè heu fet molta cosa junts,
sí.
Com feu un guió a quatre mans?
Sí, el que fem normalment és... O sigui, de vegades ens encarreguen una història, de vegades és una idea de l'Eduard, de vegades és una idea meva, i en aquest cas ha estat una idea de l'Eduard, va dir, vull fer una pel·lícula sobre els desnonaments. I m'agradaria que fos musical, perquè fa molts anys que vull fer musicals. Llavors ell va estar anant donant voltes, ens veiem i m'ho anava explicant, eh? I anava donant voltes i finalment va dir, estic pensant de proposar-lo a la Sílvia Pérez Cruz, que no ha fet mai d'actriu, però a veure si la convenço. I la va convèncer, però al cap d'un temps la Sílvia Pérez Cruz va dir, és que em sembla que és una bogeria, no ho puc fer, i la tornava a convèncer dues o tres vegades. Llavors, ell normalment el que fa és, aquesta vegada, no, normalment no, perquè moltes de vegades és al revés, porta el que es diu ja l'estructura de la pel·li feta, no? Llavors me la passa a mi, la discutim. Llavors això ho anem canviant, i arriba un moment, quan ja tenim tota la pel·lícula perfilada, l'agafo jo i em tanco i l'escric. Jo això puc estar un mes, dos mesos o tres mesos. Llavors, un cop això, li torno a donar...
Que és aquella època amb aquest no li cuines a la teva dona.
Sí, aquesta i altra. I aleshores, ho anem discutint i ho anem perfilant. Llavors, també, d'alguns actors ens en fiem molt, de l'Adriano Zores. Li passem a l'Adriano Zores i l'Adriano Zores et comença a dir coses que dius, apa, igual té raó. I la passem també a alguns amics, no? Llavors, la gent va dient... Llavors, vas... I després hi ha qüestions que és que, de vegades, que... te n'adones que un personatge se t'assembla massa a l'altre, per tant ho has de canviar, o que aquella escena és massa cara, o aquella escena hi has posat pocs actors i va després d'una escena que també hi hauria pocs actors, per tant potser hi facis més merder. I finalment he fet 11 versions. Encara estic escrivint escenes que es roden demà passat, perquè vaig al rodatge i la Dora em diu, em sembla que aquest moment potser haurien de donar més no sé què, no? Llavors jo em tanco cas i escric i li faig diverses propostes i dic, vale, per aquí, vale, i ho rodem. Si és un procés complexíssim, porto dos anys amb aquesta pel·lícula.
Bueno, jo diria que, Isabel, que la feina que té aquest home, millor que ja el deixem.
Sí, que té feina.
Que se'n vagi cap a casa, que pugui, perquè segur que l'Eduard Cortés li demanarà demà al dematí alguna cosa nova.
Oi, els actors, escolti, que han de tenir temps d'estudiar, eh?
Aquesta tarda.
Els actors deuen dir, ai, maca, que ja veig els quants canvis. Això et dic.
Bueno, Piti, moltes gràcies per haver vingut.
Vosaltres per cridar-me quan vulgueu.
I, vaja, jo estic convençut que la cantata seguirà funcionant. Espero que vingui aquí una vegada. En parlem amb el Pep Tugues i en parlem amb el Gerald Fanon, que és la veritat. I a continuació, dit aquesta pel·lícula, quan s'estreni, ja direm.
A veure, i venim aquí i en parlem, home.
Doncs vinga, això. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, adéu.
Encantat, senyora.
Ai, gràcies, igualment.
En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Y hay Esteban, que se muere en mis brazos. Esteban, de seda, muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío. Van donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 ay. Toma este vals. Este vals de cintura quebrada. Ay, este vals
de cintura. Molta comèdia.
De l'1 al 4 d'abril, Sant Cugat rebrà el Boki European Continental Cup i busca gent com tu per fer-ho possible. Si l'optimisme i les ganes d'ajudar són els teus punts forts, no dubtis en inscriure't. Entra al web de Boki Cup 2015 i fes-te voluntari. Amb tu farem d'aquest campionat unes jornades molt especials.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Música.cat. Cada dilluns a les 9 del vespre, tota la música en català que vols escoltar.
Jo sóc músic de carrer.
Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local. www.cugat.cat.
And you no longer.
Molta comèdia.
Hola, Sergi Polpermeier, benvingut al programa Molta Comèdia de Arts Escèniques de Cugat.cat.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Jo la primera vegada que vaig sentir el teu nom va ser perquè havies guanyat un premi, una obra, el COI,
sí.
I després perquè vaig veure una obra aquí al Teatre Auditori, Soui,
sí,
que vaig titular amb la meva crítica del diari L'apocalíptic àngel exterminador.
Déu-n'hi-do. Tot és bonic, potser més que l'obra i tot.
No sé si encaixa molt amb la teva idea, però... I ara,
sí, sí que encaixa, sí.
I ara tenim aquí el New Order, que el dissabte 28 de febrer a les 9 de la nit es farà al Teatre de Mirasol, i aquí en el programa ens diu New Order, són tres persones, dos homes i una dona, de classe mitjana, que durant la crisi actual han vist com tot el que tenien se'ls ha escolat de les mans. Tres persones que decideixen fer-hi alguna cosa més i lluitar contra el seu enemic.
Uh-huh.
Bé, a veure, tu dius són tres, però jo aquí la programació veig que hi ha la Gemma Brió, després de fer el seu gran llibert, en Pla Bolames, en Sergio Matamala i la Conxa... Mira, a veure, són tres, són quatre. Qui és el quart?
Sí, perquè bé, New Order són tres, perquè New Order és una mena d'organització que ells creen, o que tenen la intenció de crear per acabar establint un nou ordre mundial, no? Pixen molt amunt, per entendre'ns, no? Encara que no tinguin experiència. I el personatge de la Conxa, podríem dir que és la seva víctima, és per on comencen la seva lluita.
En aquest cas vol dir que són tres persones que volen, que revolucionen.
Exacte. Sí, el punt de partida bàsicament és pensar... va sortir, de fet, la idea va sortir un dia parlant amb l'Ivan Benet i amb el Julio Manrique, que vam anar un dia a sopar i estàvem parlant del tema de la crisi, de com estava tot, de les notícies terribles que cada dia sentíem fa un parell d'anys. I va sortir a dir, bueno, què passaria, què... Fer una miqueta de política ficció, no?, per entendre'ns, de dir, bueno, fins ara la gent ho va perdent tot, hi ha casos terrorífics i aleshores veiem gent que s'acaba suïcidant, que acaben donant tot per perdut perquè no tenen, no veuen una sortida, no veuen un futur. I aleshores la pregunta que va sortir va ser, bé, i si algú decideix que aquest no és el camí, que ell no es vol treure del mig, sinó que vol lluitar, passar a un nivell superior, no, de lluita i dir, bé, jo si me n'he d'anar d'aquí sense res, bueno, em porto uns quants per endavant. Aquest és el punt de partida, no, de dir, ja que no tenim res, anem a intentar aconseguir alguna cosa.
Però que això
no sortim al carrer i fent manifestacions, que ja que no aconseguim res, ja ho sabem.
Això que diu Sergi és molt dramàtic i, en canvi, aquí ens dius fent-nos riure.
Sí, perquè l'obra té una peculiaritat, que és que comença amb un toc que és bastant de comèdia. Bastant de comèdia perquè els personatges no són professionals, no estem presentant tres persones que són terroristes o segrestadors professionals, que és una cosa que la saben fer, sinó que són persones de classe mitja, com podríem ser nosaltres, que han arribat amb un extrem a la seva vida en què s'han vist molt atrapats i decideixen fer això, decideixen segrestar una persona poderosa, una persona que havia sigut ministra d'Indústria i que ara mateix està com a presidenta d'un banc potent i poderós. I ells no ho saben fer. Aleshores, la comèdia al principi ve per aquí, perquè ells són maldestres, volen fer-ho bé, però els hi falta l'experiència, els hi falta la puteria, no?, també. I això és el toc de comèdia que té l'obra, però sobretot al principi, perquè després la comèdia es va agriant, perquè la crua realitat tristament s'imposa.
Aquesta obra la vau estrenar l'any passat a la sala Fleischer, una de les produccions dintre la línia d'aquesta sala que podíem anomenar com Off Barcelona, o diguem-li com diguem. I ha tingut un recorregut ja a partir de l'estrena, a la sala aquesta?
Sí. Vam estrenar, com tu dius, el juny de l'any passat. Va anar molt bé, vam tenir molt bones crítiques i molt bona resposta pel públic, per això jo crec que els companys de la sala Fleischer l'han volgut reposar. I mentrestant, el novembre vam anar a Manacor, que és on es va estrenar la Gemma com a actriu, perquè abans el personatge d'ella l'interpretava la Marta Domingo, que per qüestions professionals no podia seguir amb el muntatge, perquè ja tenia compromisos d'abans, i hem fet un parell o tres de bolos abans de tornar a restrenar-la a la sala Fleischer.
O sigui que la idea és tornar altra vegada a fer-la en el lloc on va néixer, diguéssim.
Sí, no, de fet, ara l'estem fent a la sala.
Ahir passava la sala dintre
de... El 5 de febrer,
sí.
I la previsió era que és fins al 23 d'aquest mes, però hem prorrogat fins al dia 15. Tot i que seguim anant a Sant Cugat, això.
No, això per això ho deia, perquè com que veniu el dissabte jo pensava que estava al dintre...
Aquell dia no farem funció a Barcelona, aquell dia vindrem a Sant Cugat.
Ja. Bé, tu has fet un tipus de teatre, més o menys, sempre trencant una mica o intentant tancar esquemes, no? O sigui, intentes, en aquest cas, primer portar això, portar una mica la realitat, el que passa cada dia en l'escenari. I aquesta, la reacció, creus que va dirigit a un públic determinat? Creus que va dirigit només a un públic determinat? O creus que això pot entendre qualsevol i, per tant, agafar-s'hi?
No, jo crec que pot entendre-ho qualsevol que en els darrers anys hagi obert la televisió o hagi llegit un diari i hagi vist les notícies. Jo, de fet, del que estic més satisfet del text i del muntatge és que el públic que hem tingut és un públic molt variat. Vull dir que no és allò de dir, no, és que mira, ve la gent jove i la gent jove s'hi enganxa molt. La gent jove s'hi enganxa molt, però la gent gran també, perquè jo crec que estem en un moment... de la nostra societat, estem en un moment en què evidentment que ens ve de gust anar a algun lloc i evadir-nos, però també anar a llocs on ens parlin del que està passant i donar punts de vista o fins i tot plantejar preguntes. Ja està, perquè de solució no em vull donar cap, no? Però sí que la gent, quan acaba de veure la funció, se'n vagi a fer una cervesa i en continuïn parlant, i això passa.
Bueno,
i també perquè penso que com a autor o com a persona que tinc el gust a dia d'escriure una cosa i demanar a la resta que la vinguin a veure i que l'escoltin, crec que tinc l'obligació de no aclocar els ulls i no tancar els ulls i fer veure que no està passant el que està passant. És a dir, jo crec que el teatre té un component terapèutic i catàrtic a l'hora que parla del que estem vivint, no?, de les nostres vides.
Doncs, Sergi, estaràs el dissabte aquí o no?
Home, jo intentaré, per poc que pugui vindré, sí.
Bueno, doncs si estàs aquí el dissabte ens veurem.
Perfecte,
ho serà un plaer. I esperem que sigui un gran èxit, estic convençut de que estarà la sala plena i segur que tindràs una resposta molt bona de Sant Cugat, que ho estem esperant.
Perfecte.
Moltes gràcies per la teva presència, en aquest cas via telèfon, però moltes sí. gràcies.
Gràcies a vosaltres per trucar-me.
Vinga, fins al dissabte, doncs. Adéu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, sí, que bé, anirem al teatre. Oi,
vinga,
senyor.
Ens convé.
Escolti, senyor digui, Eduard, digui, és que l'altre dia em vaig quedar mitja, ja ho sap vostè, que necessito acabar les coses que començo.
A veure.
Vaig començar a parlar dels seductors.
Sí.
Se'n recorda que parlava dels seductors. Ara està molt de moda aquest tema, perquè s'ha estrenat aquesta pel·lícula de les 50 sombres.
Sí.
Que, escolti, entre nosaltres... Allò és Barrio Sésamo.
Què diu?
Allò, comparat amb les bacanals de l'Errol Flynn, allò són los pitufos.
Home.
Jo hi vaig anar l'altre dia i, escolti, i al final ja em vaig avorrir, me'n vaig anar, dic, aquí no m'emociona ni em passa res.
Sí, que la van enganxar al final. Jo no hi aniré a veure aquesta pel·li.
Sí, jo hi vaig anar, perquè no, dic, home, a mi aquests temes així una mica de... Bueno, de cupit i cuixa, ja sap que m'agraden. Doncs, escolti, jo, els seductors que m'han marcat a la vida, mare meva, la meva vida d'artista, me n'han marcat molts. Però un dels que me'n recordo és del Rodolfo Valentino.
Caram!
Se'n recorda?
Però això remunta molt lluny, eh?
Sí, aquest és bastant... Bueno, no es pensin, tinc de més enrere encara.
Però... Vaya tango que es marcava amb els quatre jinetes de l'apocalipsis.
Ai, sí, i amb aquells turbantes que portava, oi, els llavis pintats. Bueno. Però el Rodolfo Valentino, vostè sap que va fer el casament més curt de la història?
Sí.
Que sí? Sí. Que la mateixa nit de bodes ja la dona ja el va deixar perquè, escolti, volia... Es veu que no va passar... Bueno, que no hi va haver bròquil,
no,
eh?
No.
No hi va haver bròquil, ara ja ho he dit. Jo quan va morir el Rodolfo llavors ho vaig passar fatal. Però n'hi havia unes quantes que van dir, me voy con él.
És veritat.
Se'n van anar, totes se n'anaven, jo dic a mi, jo. Perdre la vida jo per un home? Ai, mira, no em fa ser riure. Ni hablar, ja me'n buscaré una altra.
Jo vaig substituir.
Vaig substituir per aquell de l'anteojo, el Laurence Olivier.
Home.
Oh, quin ser, Sir Laurence Olivier.
Quina veu.
Sí, oh, ai, sí, ai, ai. Ai, mira quina musiqueta que m'estan posant. Però després del Laurence Olivier, vaig conèixer el John Weissmuller.
Caram! Mital
el Johan Weissmuller.
Saltant
d'armari.
Saltant d'arbre en arbre.
Ai, sí, mira, jo quan em mirava amb aquell taparrabos, em deia, jo Tarzan, i jo li deia, mira, jo no sé si soy gent o chita, o jo no sé què soy. Per cert, que li diré una cosa. Sap que la Mona Chita va morir fa poc?
Sí, pobra.
Que anava amb cadira de rodes i fumava.
Sí.
No és que sí? Sí, sí, fa un parell d'anys que va morir.
I la cuidaven bé, aquesta
mona. Sí, home, tu diràs.
Havia donat molts diners.
Oh, i tant, pobreta. Per això li deixaven fer, li deixaven fumar i fer aquestes coses. Ai, sí, bueno, ai, en Johan, que torna aquí amb la Liana. Després ara fan allò de Dani i Eva i escolti. Allò, què es pensa, que han descobert algú? Nosaltres ja ho fèiem, això amb el Tarzan i la Jane i tot això. El que passa és que quan ficaven la càmera posaven el taparrabos.
Exacte.
Això sí. Després hi ha un altre seductor. Després d'aquest va venir un altre. Aquell baixet, aquell de les ulleres tan lleig, aquell que està casat amb una xina, que va tenir tot aquell merder a casa, aquell, com se diu, aquell... El Woody Allen.
Ah, Woody Allen.
Sueños d'un seductor.
Sí, és veritat. És veritat.
Ara toca el clarinet, el punyetero.
I que l'ajuda, ell veu com si fos el Humphrey Bogart.
Sí. El Humphrey Bogart li va dient el que ha de fer.
Això no ho facis per aquí, fes-ho per allà, escolta el mestre.
I escolti, tan petit i baixet i lleig, i escolti, es veu que les fan a totes com boges, arrasa el punyetero.
Algú ha de tenir.
Oh, sí. Sí, sí, sí. Escolti, aquest el Grey, aquest de les sombres, ja se n'en poten riure. Enriguis-se'n d'aquest el Grey.
Sí, no cal que hi vagi, segur.
No cal que hi vagi. Jo li he de confessar que també vaig picar, amb el senyor Woody Allen. Sí, no hauria dit mai que tindria un flirt amb aquell home. Però aviat ho vaig acabar, perquè, escolti, llavors em va començar a enviar flors el Clooney.
Ah.
Sí, ara aquest va de seductor, però a mi no m'agrada gens, perquè aquest canvia de dona com canvia de calçotets.
Però s'ha casat aquest home?
Sí, però ja van mal dades.
Què diu ara?
Sí, ja tenen problemes, ja no sé què passa.
Mare.
Tant de diners que van gastar la boda.
I tant.
Quina manera de llençar diners, escolti, no viuen a la realitat aquesta gent. La gent el troba guapo, aquest home, però que és una guapura de màrqueting, que jo ho he estudiat, això. Saps? O sigui, moltes vegades tu sents, aquest és guapo, aquest és guapo, aquest és guapo, i al final la gent s'ho acaba creient, perquè allò home de guapo per mi no té res. Després el Brad Pitt, aquell que té aquella cara de nena. I aquí hi ha aquell, el Lluís Omar, aquell sí que m'agrada. El Lluís Omar, ara abans n'ha parlat el senyor Piti, oi?
Sí,
també està a la pel·lícula.
Sí.
O a mi m'agrada molt d'aquí a Catalunya el Pep Moner, també.
Déu-n'hi-do.
Així, amb aquella veu. O els galants, el Pere Arquilloé, però s'ha engreixat una mica el Pere Arquilloé. Després hi ha seductors que han estat seduïts.
Ah.
Com el senyor Boadella. Aquest senyor ha estat seduït, pobre, que té un virus ara. L'altre dia va veure que anava amb una màscara.
Sí.
Ell diu que anava amb la màscara per això dels catalans, que per no agafar la pesta o no sé què, però no, en realitat, pobre és ell que deixa que té un virus a dintre.
Mare.
Té el virus NIN-FK, que és ningú en fot cas.
I això què és, això que s'ha fet?
Home, això és la música pel Boadella.
Pobre Boadella.
Home, i tant, psicòsis.
Que li vol tirar un ganivet a Boadella, pobra.
Ai, pobra Boadella, mira, aquest virus el que fa és que té gargarines tot el dia, però no ho fa per baix, fa per la boca, saps? En forma de verborrea, pobra, i ho passa molt malament, pobret. Bueno, i tenen una mutació també d'aquest virus, que després el que té la Camacho, que a més t'afecta la cara. Bueno, i ara de tot això, guionistes ja n'estan fent una pel·lícula que aviat la veurem als escenaris.
La veurem?
Una obra de teatre, sí. Ja ho veurà tot això. S'està fent Shakespeare del segle XXI, això del Pujol i tot això. Bueno, res, escolti.
I com es titularà això?
Ai, no ho sé. El retorno.
Bueno, parlarem de l'agenda, Isabel.
Diguem alguna cosa, perquè
diguem
hi ha
ràpid.
Coses a veure.
Home,
el Guillermo Tell m'agrada a mi, això de la poma.
Clar, el Guillem Tell, que es fa una adaptació de l'òpera de Gioacchino Rossini, que es farà dos funcions, el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia. Jo la recomano perquè és una gran solució, està molt ben fet. I va el New Order, que hem comentat també, que vindrà. I després tenim en David Guapo.
Ah, bueno, sí.
En David Guapo, que ve el divendres a les 9 al Teatre Auditori, i que és un monologuista que hi ha qui li agrada molt i que fa una cosa que diu que no nos frunjan la fiesta 2.
Ah, ja va fer la 1 i ara fa la 2.
Exactament, que vol dir que és el mateix del que va fer l'altra vegada, només que sembla que sigui diferent.
Ah,
en fi,
ai, senyor.
Té èxit segur, estarà ple amb tota seguretat. Però què hi farem? I el diumenge recordem-se'n que a les 9 a la cafeteria,
sí.
Això que se sent? Jazz.
Ai, sí.
Un trio de jazz.
No em digui que vindrà el Woody Allen.
No.
Ai, que hauré de marxar,
no,
que em tornarà a perseguir.
Bé, un trio, però no ve el Woody Allen.
Ai.
Bueno, Isabel.
Bueno, senyor Eduard.
Quedem pel dijous que ve.
Dijous vinent.
Doncs vinga.
Vinga.
Que vagi bé.
Adéu.